Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 10 minuts de les 6 de la tarda. Marta Cailà, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
El que escoltareu a continuació és polèmic. Com a mínim és una opinió que no escoltem habitualment. Potser també és la nostra funció acostar-vos a aquestes reflexions que escoltareu a continuació i, evidentment, com sempre, hi podeu dir la vostra. Aquests dies hem conegut el cas d'una funcionària de la Generalitat que ha demanat la invalidesa permanent per tenir al·lèrgia al wifi. Demana una pensió després d'estar 3 anys de baixa. Mentre la justícia decideix si li dona o no la raó, nosaltres avui volem respondre, i resoldre si podem, uns quants interrogants relacionats amb aquesta temàtica. Existeix al·lèrgia al wifi? Com ens afecta la contaminació electromagnètica, si és que n'hi ha? És perjudicial per la salut dormir amb el mòbil a la tauleta de nit? Quines precaucions hem de prendre? Intentarem sortir de dubtes amb Pere León, que és arquitecte i geobiòleg, i és l'autor del llibre Vivir en modo avión. Pere León, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Jo dormo amb el mòbil connectat. Mm-hmm. Un telèfon inalàmbric prou a prop.
Sí.
I d'aparell així electromagnètic, que diu el senyor Marcelí.
Però el mòbil a l'habitació?
Sí, a la tauleta de nit.
En sèrio?
Al costat, sí, sí.
A la tauleta de nit?
De debò?
Sí, 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 sí. Yeah. Allà el tinc. Però estic explicant moltes coses, potser, no?
Però les intimitats.
No ho sé, però a veure, escolta, no, ho explico perquè...
Però que no dorms.
Eh?
Que no dorms.
Sí, però carrego el mòbil amb l'endoll que tinc allà a la tauleta de nit.
Però no l'has de tenir
a
l'habitació.
Et cal tenir-lo a l'habitació.
Home, però si truca algú passa alguna cosa.
Que no dormim.
Eh?
Que no dormim.
Sí, ho intentem. Potser és que no dormo perquè tinc el mòbil posat. Això m'ho explicaràs tu ara.
Bueno, això és comprar números de loteria.
Però a veure, el mòbil a l'habitació?
Sí.
No.
Millor que no.
Millor que no.
Igual que moltes altres coses, no només el mòbil.
Però ja que estem amb el mòbil millor que no.
No.
I la tauleta de nit encara menys.
Mira, el mòbil, tota l'estona, la seva missió és estar triangulant i buscar la millor senyal possible. I, per tant, emet un espectre electromagnètic d'alta freqüència.
I si el poso en modo avión?
Fantàstic.
Ah.
Llavors
és
el que recomano.
Però si ho tenim a l'altra punta de casa?
No em preocupa, no em molesta.
Va, i un inalàmbric?
Depèn de l'inalàmbric. Hi ha inalàmbrics que la base està emetent alta freqüència constantment, com una antena de telefonia, i hi ha d'altres que no. Depèn de l'altra freqüència.
Però saps què passa? Que si ell, per exemple, té el mòbil a la tauleta de nit, per si el truquen, clar, sí, no pot tenir mode avion.
Però llavors posa't el telèfon, per exemple, en el bany. Mira, aquí en aquest cas la distància és exponencial, sobretot a la banda del cervell, que és on arriba més a les zones. He rebut centenars de correus de gent que em diuen des de que no dormo amb el ràdio despertador ni amb el mòbil a la tauleta de nit, dormo com els àngels.
Val? Per què és tan perjudicial el mòbil al costat de la
tauleta? Perquè ataca el ritme circadià. Mira, nosaltres...
Què és el ritme circadià? Moltes preguntes.
El cicle de la son. Nosaltres estem programats per dormir 8 hores, i aquestes 8 hores tenen que ser reparadores. Llavors, tot el que sigui disruptiu, és a dir, que trenca la producció de melatonina, altera que puguis dormir bé. Llavors, hi ha persones que els hi afecta molt els camps electromagnètics de baixa freqüència i els d'alta freqüència, i també els hi molesten les olors i també els hi molesten els teixits sintètics. Bueno, depèn de la sensibilitat de la persona. Llavors, per principi de precaució,
però podria ser que hi hagi persones amb el mòbil a la tauleta que no tinguin aquesta sensibilitat.
Bueno,
perquè hi ha diferents sensibilitats i que dormin no, tranquil·lament
sí,
amb el mòbil
sí, allà. Jo no me la jugaria, estic abocant al principi de precaució.
Per si de cas.
Igual que en alimentació, doncs et diuen millor que no abusis del colesterol, dels fregits i de més, per un tema de principi de precaució, de que sigui saludable, doncs això també és una praxis. Aviam, on vull anar a parar és que no hem de tornar a l'època dels amish, ni molt menys, però per dormir no ens cal el mòbil.
Però si tinc el mòbil allà al costat, és que estic fent la consulta al metge.
Digues.
Si tinc el mòbil... És a dir, com em pot perjudicar? Amb què manera d'adonar que m'està fent algun tipus de mal?
Si et lleves amb mal de cap, si tens un son molt agitat, si apretes les dents i fas bruxisme, si et sents més irritable, si et sents més nerviós...
Tot això pot ser pel mòbil.
Tot això pot ser pel mòbil, però també pot ser pel ràdio despertador, i també pot ser per la instal·lació elèctrica, i també pot ser que tinguis el teu veí del capçal de darrere que té un wifi que t'està matxacant. És que, esclar...
I pot ser que vagis estressat i el bruxisme sigui perquè vas estressat? Pregunto, eh?
Mira, el bruxisme, que se sàpiga, almenys comentant amb altres metges, té dos orígens. Un per temes d'intolerància alimentària,
sí,
i l'altre per excés de camps de elèctrics. Jo no dic que tot vingui d'aquí, jo dic que és un factor prou important. Jo diria que el dormir en un bon lloc sense camps electromagnètics gairebé és un 30% de la teva salut.
Però Pere, si això que m'estàs explicant ara a mi em genera una preocupació i vaig a veure un científic o un metge i li explico, em diran que això està comprovat?
Mira, el problema és que ens hem de regir per evidències i per víctimes.
Què vols dir amb això?
Doncs, per exemple, aquesta senyora que és electrosensible, hi ha un 5% de la població que ho és i cada cop va augmentant. Mira, des que vaig escriure el primer llibre, La Buena Onda, l'any 2013, estàvem parlant d'un 3%. Ara estem parlant d'un 5 o un 7% de persones electrosensibles. La part trista és que la gent no ho sap.
Què vol dir tenir al·lèrgia a la wifi?
És que la paraula al·lèrgia en si a mi no m'agrada. Jo penso que hauria de ser
una hipersensibilitat.
Jo penso que seria més una hipersensibilitat. És que és la wifi i tot el que porti camps d'alta freqüència. És que li han volgut batejar amb la wifi. La wifi per mi no és tampoc tan dolenta. Hi ha coses pitjors. La wifi amb molta proximitat, vull dir, a tocar... hem observat, per exemple, nens d'edats petites que es fan pipí. Mira, l'altre dia vaig estar en un programa a la tele i vaig explicar que els nens que es donen a prop d'una wifi es poden fer pipí al llit amb 9, 10 i 11 anys. I em va venir després, quan vaig acabar el programa, em va venir el regidor i em va dir, pues mira, m'identifico, els meus dos fills em va passar això.
Però llavors, quan algú et pregunta com jo, fent una mica d'advocat del diable, com es demostra, tu la resposta que em dones és que...
No, demostra'm el contrari.
No. I tota la resposta que em dones és que tu m'ho pots demostrar amb casos.
Jo em baso en evidències, tinc 3.000 estudis fets.
De totes maneres, Pere, quan parlem de la electrohipersensibilitat, la OMS, per exemple, no reconeix l'existència
d'aquest... Sí, que la reconeix. La OMS parla de com a cancerigen del tipus 2B. Igual que el plom,
igual que el cafè, que també està en aquest apartat.
I el
apartat.
Cafè també està...
Vull dir, sí, està en aquest mateix apartat, diríem.
Sí, però jo penso... I la meva teoria crec que és bastant lògica, que és un tema de comprar números de loteria. És a dir, el dia té 24 hores, tornem al ritme circadià de les 8 hores que hem de dormir. Han de ser 8 hores que no pot haver-hi ni llums ni camps electromagnètics, perquè la nostra glàndula pineal està programada per no rebre aquests camps electromagnètics, per tenir un son plaent i reparador. Tots els objectes que hi puguis posar al davant, des d'antenes, des d'estufes, camps elèctrics, camps magnètics, etc, etc, són disruptors de la producció de melatonina. I, per tant, no tindràs un somni tan reparador. S'han creat hotels aquí a Barcelona i en altres llocs amb camp electromagnètic zero, protegit de les zones, i les persones que hi van a dormir l'endemà diuen, un dia, que bé que he descansat. Bueno, doncs alguna cosa tindrà que veure. Evidències científiques, jo crec que n'hi ha. Casos concloents, no. Però que també penso que si s'escampés molt aquesta por, crec que potser hi hauria un daltabaix.
Sí, disculpa, un segon, Montse, perquè si no perdrem el fil. Deia ara la Marta, el tema de l'al·lèrgia a la wifi. L'Organització Mundial de la Salut i el Comitè d'Experts de la Unió Europea neguen que existeixi aquesta al·lèrgia. Si canviem d'especialistes, el Ministeri de Sanitat diu que no està demostrat que pugui implicar efectes nocius per la salut. El Parlament Europeu i l'Agència Europea del Medi Ambient estan a favor de prendre precaucions amb els mòbils i el wifi. Hi ha més d'una vintena de manifestos científics que demanen més protecció contra les zones electromagnètiques. Clar. A Espanya, docents de les universitats d'Alcalá de Henares, l'Autònoma i la Pompeu Fabra de Barcelona, la Politécnica de Catalunya i de Madrid, Sevilla, Saragossa, València i Reus, han demanat una reglamentació proteccionista en aquest camp. Per tant, no està aprovat científicament, però sí que hi ha una certa preocupació.
Jo mateix vaig anar al Parlament a demanar que retireixin el wifi de les escoles i de les biblioteques, igual que ha passat a França, Anglaterra, Bèlgica, Luxemburg, Noruega, Finlàndia, tot Europa, han retirat el wifi de les escoles i de les biblioteques. Bueno, no sé, potser saben alguna cosa més que nosaltres.
Digues, Montse, perdona.
No, anava a preguntar-li que hi ha una cosa que a mi em passat una miqueta paral i que trobo igual o més preocupant que el mòbil, que vostè ha dit el rotllo despertador.
Sí.
El rotllo despertador aquest dels llumets o blaus o vermells.
Sí.
Jo penso que un tant percent elevadíssim de la població té aquest rotllo despertador.
Sí, cal mirar dues coses. Els rotllo despertadors, no puc dir marques, però hi ha uns que en l'endoll no hi ha la pataqueta, senzillament hi ha només les dues...
Sí,
els dos palets que s'endollen, i llavors el transformador, que venen 220 volts i venen allà dintre, i allà és on es transforma, allò genera el que se'n diu camp magnètic. Llavors, en proximitat amb el cervell, genera molts problemes. Mentre que si el teu ràdio despertador, l'endoll, la pataqueta on té el transformador, està a baix o més apartat, gairebé no t'arriba camp magnètic. Aquí el perillós és el camp magnètic. Davant d'això, davant del dubte, despertador de piles, és que van fantàstics.
Però, uh-huh. Però no pot ser que amb tot el que estem explicant ens comencem a condicionar i llavors pensem que estem tenint un problema que no teníem.
No, jo no vull crear problemes. El que estàs dient és que abogo al principi de precaució.
Ens falten aquestes evidències científiques.
Bueno, però és que mira les evidències, ja et dic que hi he fet més de 3.000 estudis, he vist més de 9.000 llits i malauradament m'he trobat centenars de casos de càncer vinculats amb això. No tot ve de la wifi. Jo no conec cap cas de càncer per culpa de la wifi, posem-ho clar. Però sí que hi ha persones que han estat exposades o properes a un camp magnètic com una estació transformadora i s'està clar que molts casos de leucèmia infantil, això ho reconeix l'OMS, que es produeix leucèmia per presència de camps magnètics.
Hi ha una noia que es diu Karen que diu que la seva germana dorm a la mateixa habitació on hi ha el router. Router, que evidentment que emet el wifi, no? I que sí que té molts problemes per dormir.
Bueno, doncs que l'apaguis, que si no... Jo torno a dir, no vull tornar a l'època dels amis, és que no costa repetir un botonet abans d'anar a dormir. L'altra pregunta que ens hauríem de fer és per què tenim que tenir encès tot el sant dia el mòbil? Perdona, el wifi. Hi ha un neuròleg de l'Hospital de Sant Joan de Déu que va publicar un article a La Vanguardia, em sembla, que parlava de que hi havia un risc elevat amb nois d'unes edats, diguem que adolescents, en què estaven propers al vessament cerebral per tenir el mòbil a sota el coixí tota la nit rebent whatsapps constants. Penseu una altra cosa.
Això ho diu un neuròleg.
Un neuròleg, sí. Em recordo el nom exactament, però es podeu buscar a Wikipedia, que ho trobareu. El que hi ha moltes altres afeccions relacionades i vinculades amb totes les noves tecnologies. El que no pot ser és la whatsappitis, que és artritis amb aquests osits perquè estan tot el dia de cadale. Després, el Col·legi d'Oftalmòlegs estan advertint de les agressions i les pèrdua de visió a nivell macular de la retina per la presència d'aquests aparells. Per exemple, un aparell de la marca Apple, com és el que tinc a la mà, que és el meu, o d'altres marques, tenen una funció que és posar una llum retroil·luminada de color sèpia perquè a nivell macular, sobretot a la nit, no t'afecti i no trenqui la producció de melatonina. Hi ha moltes coses que es poden fer. Clar, tu em preguntes, Marc, això em farà que jo dormi millor? Jo crec que sí, perquè no ho proves.
Sí, jo no tinc cap problema en provar-ho. Si és tan fàcil com desendollar, no tinc cap problema. El problema, ja sé que no ens en sortirem, és que clar... Jo t'escolto tu i llegeixo els científics.
Bueno,
James Grelier, epidemiòleg al Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental, el març del 2015 li pregunten: "Està exposats a les zones que emet la wifi pot ser dolent per la salut?" Respon: "Actualment no tenim cap prova científica." Una miqueta més avall de l'entrevista diu aquest senyor: "L'exposició a la wifi de tot un dia en condicions d'ús normal és menor que l'exposició als camps electromagnètics que suposa una trucada curta amb el mòbil a l'orella." Entenc que si el que diu aquest senyor és cert, no sembla que hagi de provocar molts problemes.
És una opinió d'un senyor, pensa que...
D'un científic, sí.
D'un científic,
una epidemiòleg,
d'acord. Mira, ara te'n diré dues.
Vinga.
La bioiniciativa.org, que és una pàgina que podeu consultar, hi ha més de 4.000 estudis que vinculen, entre altres coses, a part de wifi, camps electromagnètics. El CREAL, que és el centre de recerca aquí a Barcelona, Elisabet Gardi, em sembla que es diu...
Treballa justament colze amb James Grelier.
Vale, doncs aquesta senyora va dir l'any passat, el desembre de l'any passat, que els camps electromagnètics eren possibles cancerígens, possibles productors de tumors cerebrals. Ho va publicar el diari Ara.
Sí, però Pere, per ser allò, perquè jo m'he llegit l'article aquest del diari Ara, hem parlat amb el Pere aquest matí, m'ha parlat d'aquest article, me l'he mirat, i és veritat que el titular és associant per primer cop el risc de tumor cerebral amb els camps magnètics, però quan llegeixes tot el contingut, diu, el CREAL descarta que els resultats siguin definitius.
Ah, amigo.
I demana amb més temps analitzar la solidesa de la relació.
Clar.
La cap del programa de radiacions del CREAL, Elisabet Cardis, encara diu que hi ha incertesa.
Sí, clar.
Però com pot ser, Pere, que tu estiguis tan convençut?
No, jo no he dit que estigui convençut.
Home, però dius que tens molts casos, estudis...
Jo t'estic dient que abogo el principi de precaució i em rendeixo les evidències. Això no vol dir que tothom expressi la mateixa sintomatologia. T'ho he dit al començament. Llavors, tu pots ser, per la teva genètica, per la teva constitució, perquè tinguis una bona alimentació, perquè siguis un home molt fort, que apenas ho notis, i en canvi tu ho tinguis, i en canvi una altra persona sigui molt més sensible. Tots són sensibles en diferents nivells. A nivell alimentari, mira, t'ho diré d'una altra manera. Sí. La lactosa és dolenta?
Depèn.
Jo sóc intolerant. Això vol dir que és dolenta? No. El gluten és dolent? Depèn. Jo sóc intolerant. Hi ha moltes persones que són intolerants a molts aliments. És que, esclar, em pots dir que si hi hagi evidència científica de que el gluten sigui dolent? No.
És que em dóna la sensació que amb el teu discurs sembla com si, quan parlem de la vessant científica, que és el que estem fent ara aquí, escoltar-te tu, tant la Marta com jo, traient alguns documents que ens poden intentar ajudar a entendre el que estem comentant, em dóna la sensació, no sé si és la teva opinió o m'estic precipitant, que penses que d'alguna manera això no es fa públic perquè hi ha alguns interessos, perquè hi ha alguna raó. És aquesta la teoria.
Home, és que hi ha molts interessos, perdona, Marc.
De mòbils, de wifi...
Ara poso el mateix exemple amb el tabac. Quants anys van trigar a dir que el tabac era cancerigen? 50 anys. El tema de l'uralita, quants anys van trigar a dir que era cancerígena? Quants? 25?
Per tant, tu creus que això que estem parlant d'aquí uns anys serà ridícul i estarà acceptat per tothom?
Estarà acceptat, i llavors és que et podràs acostar ni un mòbil. El wifi, per exemple, s'està parlant, s'està treballant amb altres mètodes, que és el LiFi, que serà transmissió de dades a través de la llum, que diuen que serà innocu. Diuen, jo no ho sé. Aviam, mira, tu et compres un mòbil, un smartphone, com els que tenim amb la majoria de gent, t'has llegit mai les instruccions?
No.
Bueno, si fos tan bo, no et diria, miri, jo li venc aquest mòbil i com a recomanació d'ús li demano que es posi el mòbil a 2 centímetres de l'orella. Li recomano que amb la mesura possible es posi el telèfon amb mans lliures i parli en la distància. I li regalo uns auriculars amb cable perquè vostè parli amb els auriculars.
Perquè realment...
Això surt amb si no ho fa, és la seva responsabilitat.
Això surt amb les instruccions de tots els mòbils?
Mira tu.
Pere, si utilitzem...
Cap els mirem, eh? Una lletra...
No, és clar, allò petit que no es llegeix.
Si utilitzem auriculars, hi ha gent que els utilitza, la majoria no, per mandra, perquè és més ràpid posar-te el telèfon a l'orella. Realment baixa...
Sí, i sobretot si ja són molt curosos, aquests que van amb tub de nylon, que ni tan sols passa el cable per dintre. Això les persones electrosensibles.
I només separant una miqueta
el mòbil... Sí, és un tema exponencial. Igual que se sap, mira, el telèfon està pensat per minimitzar al màxim l'espectre de banda, d'acord? Si tu tens una bona triangulació, una bona senyal, treballarà amb poca potència i, per tant, no t'afectarà. Però si, quan tenim problemes de poder entendre, de vegades que s'estalla la comunicació, el telèfon comença a obrir la seva banda... i dona més potència, i això et va parar el cervell. Als Estats Units hi han hagut diversos casos de persones amb tumors al cervell associats a les tiroides i a la pineal. I són persones que s'hi han passat moltes i moltes i moltes hores parlant pel mòbil, tot s'ha de dir.
Per tant, però no arribarem a aquella conclusió que arribem en molts casos, que és l'ús mesurat de les coses?
L'ús mesurat? Però és que jo no dic altra cosa, el que l'ús mesurat. Jo tinc un mòbil i tinc una tablet i en faig ús. Ara... Si ets a parlar més de 2 minuts pel mòbil, doncs prefereixo parlar amb els auriculars. Bueno, per un tema de consciència, potser a més és més còmode. A més acabes amb l'orella calenta com una mala cosa. És que no estic dient res de l'altre món. És que estic demanant una miqueta de sentit comú. No és normal que ens passem el dia rebent whatsapps. És que ens estem tornant... penso que estem... La societat... Jo tinc 2 fills adolescents i de vegades penso que s'estan idiotitzant, la canalla d'avui dia. Perquè ens reuneixen tots i tots estan davant del mòbil.
Però aquest ja és un altre tema, que és com l'ús que fem de la tecnologia, no?
Sí, és un altre tema. Revisant entrevistes que t'han fet, perquè al Pere li han fet entrevistes amb els mitjans...
Sí, que per cert, una de les entrevistes més llegides en la història de la contra de l'avantguàrdia és el protagonista, el tenim aquí assegut, que és el Pere León.
El Pere León. Doncs en una que et van fer a TV3... comentaves que un dels aparells més potents són els telèfons inalàmbrics, que el Marc comentava abans que el tenia a la tauleta de nit.
Sí.
Fins a quin punt és més potent un telèfon inalàmbric que un mòbil o que la wifi? No sé si es pot fer una comparativa per imaginar-nos la potència de l'aparell.
És per longitud d'ona i per densitat. Un telèfon inalàmbric, no puc dir marques, però imagineu-vos marques alemanes, d'acord? I alguna de japonesa. Ja està, no podria dir marques. Però estan pensades perquè la seva modulació arribi fins a 300 metres. Home, si a través de parets, imagina la potència que té allò, i llavors està tot el dia emetent. Jo m'he trobat amb persones que els he retirat el telèfon inalàmbric i home, s'hi coneixen molt.
Però si no et truquen, allò emet? O sigui, si tu tens el telèfon penjat...
És el que he dit al començament, depèn. Hi ha telèfons inalàmbrics, jo en la meva pàgina web tinc un enllaç amb productes ecològics amb una marca, que no la diré, que és suïssa, que és l'únic telèfon del mercat que quan tu el compres no emet alta freqüència, només emet alta freqüència quan el despenges, i ja està.
Pere, tu ets arquitecte i jo biòleg. Sí. La gent et truca per, i vas a casa de la gent a veure com ho tenen organitzat?
Sí, clar.
I quins són els principals problemes que cometem tots des del teu punt de vista?
Home, el dormitori és un festival.
Val, parlem del dormitori. Què hi hem de fer?
Mira, d'entrada, tot el que estigui endollat, desconnectar-ho. Per exemple, molt típic, trobar-te televisors en una habitació. A l'habitació s'hi dorm una altra cosa, i l'altra cosa no es mira a la tele. Per tant, fora. Tot el que siguin llumets, camps elèctrics sobrants, són disruptors de producció de melatonina. Tot el que siguin radiodespertadors que estiguin endollats a la corrent, de manera preventiva, treure'ls i, si més no, minimitzar-los. Els llits elèctrics, em trobo molts llits elèctrics que no estan derivats a presa de terra i generen un camp magnètic brutal. Quan dic brutal, parlo de 8, 9 i 10.000 nanotesles. La normativa nacional parla de 10.000 nanotesles. Nosaltres parlem de 100 nanotesles. Vull dir, hi ha un abisme entre el que diem nosaltres i el que diu...
Llit elèctric, per exemple, d'una persona gran, d'aquests que
típic.
Aixequen articulats. Els peus...
Articulats, sí. Si no té presa de terra, que és força comú, i a més l'edifici no té presa de terra, tenim un camp elèctric i magnètic brutal.
I el llum de la... O sigui, perquè deies
el llum
de la tauleta de nit, que fem servir per llegir...
Segons com estigui endollat, pot donar-te polaritat, o segons com no.
I com ho saps, això?
Bueno, s'ha de medir.
Home, escolta, ara sí que m'has mort.
No, ara
perquè
sí,
el telèfon encara, però el llum de la tauleta de nit...
Home,
prefereixo tenir el llum encès que no fumen una entrebancada i caure per la terra.
Torno a dir-vos que no conec ningú que s'hagi mort d'això. Però abans em parla del bruxisme... I si ets bruxador, mira de desendollar coses i observa't. És que senzillament, observa't. Prova-ho.
Estàs creant una societat, Pere, de gent lesionada. Amb cops i cames trencades.
No,
no podem encendre el llum,
moment,
no trobarem el llit, no trobarem les espardenyes.
Amb el capítol llum,
què?
Canvia si utilitzes una bombeta LED o una bombeta de baix consum.
Vols que parlem de bombetes?
Sí.
Val. Mireu, nosaltres aquí, en aquest estudi, tenim bombetes de LEDs. Val? Mm. Aquestes bombetes de LED poden ser que estan obrint i encenent. Llavors, s'ha observat que les bombetes que estan tot el rato, és el cas del LED, són diodes, la nostra vista té que fer un esforç per poder-nos concentrar. De fet, els esportistes d'èlit, tipus jugadors de tennis o de pàdel, no en volen sentir ni a parlar dels LEDs ni de bombetes de baix consum.
Què diu ara?
Perquè hi ha un retras amb l'acció perquè aquestes llums ens... Aviam. És el mateix que el televisor. Un televisor, sabeu que hi ha velocitats de refresc que van amb els hertzos, no?
Sí.
N'hi ha de 100, de 200, de 400... Quant més velocitat de refresc, el teu ull té que fer menys esforç. Llegeix la imatge més contínua. Doncs amb la llum passa el mateix. El sol, la llum del sol, que l'entenem com a tal, té un espectre del 100%, una llum contínua. Llavors... Les bombetes incandescents o les bombetes halògenes són el més aproximat a la llum del sol. No tens que fer esforç visual.
La pera de tota la vida.
La llum de tota la vida, la llum, que se l'ha encarregat.
Que l'han tret expressament.
Bueno, per un tema de consum elèctric, també em sembla bé. I després venim amb les baixos consum, que són les fluorescències, i ara la batalla la guanya els LEDs. Mm. Llavors, amb els LEDs tenim tres tipus. Els que són de color blavós, que a nivell retinoic són fatals, perquè és la llum que ens altera, la llum blanca, que és la que s'utilitza en oficines, que és la que et fa posar les piles i que estiguis actiu per treballar, i la llum més càlida, que és la que jo aconsello, és aquesta d'aquí, és aquesta que tenim
la
aquí.
La que tenim aquí és... La...
Aquesta és càlida, aquesta dona bon rotllo. És la que aconsello per una vivenda. Per què? Perquè afavoreix la producció de melatonina. És la que més recorda quan el sol s'està posant. I dintre d'això tenim bombetes que tenen espectre continu. Per posar un exemple, una bombeta de LEDs espectre continu val 50 euros, mentre que una bombeta de LEDs normal i corrents et val 10 euros o 5 euros si vas a un bazar. En els llocs on has de treballar i tens que forçar la vista, que t'hi has de dedicar moltes hores, val la pena que inverteixis diners per tenir una llum contínua.
I després del dormitori, quina altra habitació sensible hauríem de controlar?
Bueno, el menjador, la sala d'estar.
Algun consell així genèric?
El comandament a distància...
No fa res, home.
No fa res. No, allò res, eh?
Bé, home.
Perquè és que si no, ja... És en files.
No, el que no costa gens és apagar el wifi quan anem a dormir, per un tema de consciència, perquè dius, mira, el meu jo sé que el tinc a l'altra punta de la casa i a mi no m'arriba la senyal, bueno, però igual estàs fastidiant un veí que hi ha al darrere. No ho saps.
A mi m'agradaria preguntar una cosa, que això corre com molt per internet.
Vostè ho pregunta com a enginyer, no?
Com a enginyer, però
sí, sí.
Això...
Sense títol.
Sí.
No, sí que té el títol, però després ja, això ja sí. T'ensenyaré a l'obleo un altre dia. El tema, de los contadors que elèctrics d'ara, que van con un sistema que hi ha una ona que llegeixen la lectura, això hi ha gent que diu que és molt dolent, que és com la, que té la potència de 40 router, sí. I gent que diu que no. Bueno. Vostè sap alguna cosa d'això, sí, sí. O què passa aquí?
Sí, perquè... sí, mira... Hi ha dues coses que heu de mirar dels comptadors. La primera de tot és que és una estafa a nivell de consum, perquè ens cobraran un 30% més de llum i no podrem rebatre-ho. Perquè, a més, abans, els comptadors d'abans, podies veure els numerets, sí. Ara no els veus. Després, segona, se sap que els electrodomèstics que tu tens a casa teva, en breu, tenen un software, aquests comptadors, que saben perfectament el que tens endollat a casa teva, si tens una tele, si tens una rentadora, una secadora. Per tant, sabran, a nivell epidemiològic, seran brutals. Sabran perfectament. Aquests comptadors emeten una freqüència entre els 30 i 40 mil microwatts, que és una lectura que jo no la puc mesurar amb les màquines que tinc. Hauria de tenir un osciloscopi, que és una màquina molt complexa, i cada 15 minuts està emetent una freqüència de 85 mil hertzos, i el que fa és captar tot allò que està encès, ho recull i s'emporta la companyia. Llavors, el comptador en si és inofensiu. El problema és que aquesta senyal va parar a un concentrador que s'acostuma a posar a dalt a les cobertes dels edificis. I en allà on hi ha el concentrador envia tota aquesta informació a la companyia. Mentrestant, tota la senyal que s'ha fet via cable. Jo no conec cap cable que doni wifi. Per tant, us ho explico perquè això està molt mitificat.
No, que jo lo he vist per fòrum i pàgina web que diu que té la...
Sí, és que això s'ha de saber desmitificar. El que sí que se sap, perdoneu, el que sí que se sap d'aquests comptadors que amb aquest mètode de lectura el que generen són harmònics, que se'n diu electricitat bruta, dirty electricity. I hi ha persones, els que són electrosensibles, que ho noten, val?
No, hi ha moltes persones que ens fan la mateixa consulta, que és, s'adormen amb la ràdio i... De dues maneres. Una, amb el telèfon, però sense ni wifi ni 3G, amb algun telèfon antic, diu, que ho tenen i no el tenen connectat, o a través del radiodespertador, que el connecten i fan l'sleep, diguéssim, aquella horeta o aquells 20 minuts o el que sigui. Sí. Si consideres que hi ha...
Bueno, quan acaben el poden desendollar, doncs mira, faran un favor.
Però si desendolles el radiodespertador, clar, no et sona l'alarma.
Però és que agafen una ràdio... Molta gent va amb ràdios d'aquestes a piles a tota la vida.
Amb piles.
Amb piles, ja està.
Claro. Escolta'm, abans d'acabar...
Un transistor.
M'agradaria... Una pila són 5 volts, és inofensiu.
Passar, ni que sigui un momentet, amb un apunt que ens has fet abans, ens deies, home, és que tot el que estem explicant afecta a les persones de manera diversa. I has dit també els nens.
Els nens i les persones grans són el col·lectiu que més em preocupa. Els nens perquè tenen la seva barrera encefalogràfica molt prima, i per tant és molt premiable, estan emprenent la formació. Et poso un exemple. A França, a un nen no se li pot vendre un telèfon mòbil si és menor de 12 o 14 anys. Prohibit. Prohibit per llei. Vale? A un nen no se li pot donar un mòbil que se'l posi a l'orella. Si té que parli amb els lliures. I jo he anat a casa de persones grans, persones de 70 i 70 i escaig d'anys, que han instal·lat una antena de telefonia a pocs metres de la seva finestra, ho tinc en vídeos i tot, i aquella persona tenia al·lucinacions. T'asseguro que no ha fumat marihuana,
I per tant, també deu ser del corrent que no vols ni veure antenes a prop de les escoles.
No, i a més, hi ha aquí al nostre país, Catalunya tenim 21.000 microwatts permesos, el resto d'Espanya són 40.000, i ens anem a països com Àustria, que estan permesos màxim 100 microwatts. Hi ha un abisme, un abisme. I a Àustria l'únic que han fet és posar moltes més antenes, però amb menys potència. I escolta, t'asseguro que amb 100 microwatts es pot parlar, Ara, al febrer, amb el Mobile Congress, portaran el 5G. Ja en parlarem.
En parlarem. Heu escoltat el Pere León, que és arquitecte, geobiòleg, i cada vegada que parla genera un munt d'opinions a favor i en contra. I si voleu més informació del que hem escoltat, Vivir en modo avión, que és el llibre en què es recullen algunes de les coses que hem apuntat aquesta tarda. Pere, moltes gràcies. I tornem a parlar d'aquí un
temps. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fins una altra. Gràcies.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.